L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí a Ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí als estudis, com hem anunciat amb la nostra programació habitual i també amb les nostres xarxes socials, avui ens acompanya i aquí conversarem una llarga estona el Joan Morales, el director d'aquesta revista de Descobrir Catalunya, el teu país com mai no l'has vist. Avui intentarem conèixer una mica més el Joan Morales i també els hi parlarem d'aquesta revista com és el Descobrir Catalunya. Avui ens acompanya el que ha estat molt de temps el seu director i ara des de fa relativament poc, des del març l'abril del 2024, ara n'és el director, l'editor, però està molts i molts anys exercint de director. Avui coneixerem, com dèiem, una mica més el Joan Morales i aquesta revista del Descobrir, avui aquí a Ràdio Vilablareig. Joan Morales, què tal? Molt bon dia i benvingut a Vilablareig. Com estàs?
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Primer de tot, ja que parlem del Descobrir, havies descobert Vilablareig? Coneixies el poble o no?
Aviam, en tenien referències, però el conec poc. I vaja, amb la poca estona que he estat aquí, he tingut l'oportunitat de saber que m'havia perdut i que m'he perdut coses molt interessants i, per tant, vaja, ben segur que no serà l'última vegada que vindré i espero que, a més, aviat hi pugui venir amb l'excusa d'algun contingut que puguem fer a la revista.
Avui conversarem una llarga estona amb el Joan Morales, el director de la revista Descobrir Catalunya, molts anys dedicat en el món del periodisme, però podia estar perfectament veterinari. Això era la teva intenció, vas començar uns anys i ho vas deixar a segona carrera.
Sí, són coses de la vida. De fet, jo sempre he estat un gran enamorat de la natura, dels animals, de la fauna i la flora, i sí, durant molts anys jo tenia molt clar que volia ser veterinari, i això és el que vaig estudiar per anar cap a la universitat. Vaig fer ciències pures, per exemple, no? Vaig anar a veterinària, necessitava una bona nota, la tenia, i bé, la veritat és que vaig començar veterinària i a segon m'ho vaig deixar perquè era molta, molta feina. És una carrera que demana molta exclusivitat, molta concentració, molta dedicació, i jo en aquell moment, doncs, ho vaig a dir, era jovenet, molt jovenet, i tenia altres també motivacions que em despistaven, i a segon m'ho vaig deixar, la veritat.
Un Joan Morales que és periodista i que també ha estat molt de temps també en aquesta ràdio del país també dedicat a la militància, sobretot a independentista, als anys 80.
Sí, això és gairebé un secret, eh?
Però avui ja no ho
serà. Ara ja no ho serà. És a dir, no és un secret en el sentit que, clar, la gent que em coneix ja ho sap de sobres, no? Però sí que és veritat que diria que és la primera vegada que públicament això ho explico, però sí, en aquells anys, doncs, em vaig implicar molt en termes de militància política independentista en el conjunt del moviment de defensa de la terra. I sí, era una de les coses que en aquell moment...
Doncs, abans sí que eren quatre gats.
Sí, 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 és veritat. Això ho he comentat moltes vegades amb gent, no, gent que ara està, doncs, en un moment molt baix i quants problemes que tenim i tal. I jo, no sé, la gent que tenim una certa perspectiva, diem, escolta, nosaltres en aquell moment realment era una cosa resistencialista. Tot i que hi havia molta il·lusió, i érem gent molt jove, i haig de dir que amb els anys he anat més o menys seguint molta d'aquesta gent, la majoria, i tothom ha anat fent coses, i hi ha gent fins i tot que ha fet coses i està fent coses importants.
Per tant, hi havia d'aquesta gent que recordis?
Molts. Mira, avui em ve al cap una persona per un mal motiu, diguéssim, que és en Joan Rocamora. En Joan Rocamora, que va ser...
Que ens va deixar el 2024.
Sí, sí, que era molt amic meu, diguéssim, i en aquells anys era, bueno, diguéssim, una persona amb la qual hi tenia un contacte molt, molt, molt habitual, diari fins i tot. Doncs el Joan és una persona, una magnífica persona, però una persona també, doncs, que jo crec que va deixar una empremta, però hi ha molta altra gent, diguéssim, que va passar per allà. Va ser una petita escola. Jo només diré que, doncs, d'aquella gent En part, doncs, després em va sortir doncs una renovació d'Esquerra, em va sortir estirant molt del fil, perquè no és només de l'MDT i conferència amb altres gens i gent que havia passat per la Crida, etc, etc, però després també doncs el tomb que es va fer a Òmnium en el seu moment, bé, diguéssim, va ser com una escola en molts sentits. Òbviament en tot l'entorn de la CUP també doncs veu molt d'aquells MDTs dels anys 80 i en fi, doncs sí, va ser una època maca i escolta'm, vull dir, el que cal és determinació i continuar, i si ens ho creiem ja ho aconseguirem, però sí, sí, la gent que portem doncs en aquest cas fa una mica de feredat de pensar que ja estem parlant de 40 anys enrere, doncs escolta'm, hem passat moments molt pitjors i per tant doncs endavant les atges.
5 minuts que passen de les 12, avui conversant amb el Joan Morales, periodista al Finalment, perquè eres de natura, suposo que la natura no l'has perdut, però al final vas dir periodisme també m'encaixa.
Sí, perquè bé, jo era una persona que a casa doncs sempre hi havia vist diaris, a casa doncs es llegien dos diaris com a mínim cada dia, n'hi havia un parell, jo sempre tinc el record doncs de llegir, a més m'interessava molt la política, la societat, molts temes, i per tant doncs el tema dels mitjans ja era una cosa que jo portava dins sempre. En el moment que vaig decidir que veterinària era massa feina pel que jo en aquell moment estava disposat a fer, doncs em va ser molt fàcil fer un canvi i dir, escolta'm, doncs faré periodisme, tot i que no havia estudiat en cap moment pensant en la idea de que jo acabaria sent periodista, però el cas és que vaig començar periodisme i bé, haig de dir que molt aviat, a segon de carrera també, ja vaig trobar feina, per tant...
Comences al setmanari El Temps.
Sí, vaig començar, de fet, una mica abans de tenir nòmina, òbviament, primer amb unes col·laboracions com a extern, i al cap d'un any i poc doncs ja em va arribar la proposta de tenir, diguéssim, un lloc a la redacció del Temps, concretament a València.
Clar, vas estar uns anys vivint a València amb tot el que ha passat el 2024,
sí.
Que suposo que tu encara ho has viscut d'una manera més especial.
Sí, perquè bé, la vida, ja sabem, és feta de vegades una mica de casualitats, de decisions que no saps quines repercussions tindran. Evidentment, doncs, en aquell moment, jo com a persona que estimava el país, poder baixar a València i viure uns anys allà, per mi va ser una benedicció. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer, per exemple, en Joan Fuster, que no...
Poca broma, molt
poca
bé.
Broma, sí, vaig poder anar a casa seva, a sueca, al Cafè Sant Josep, un dissabte al matí, doncs a compartir tertúlia amb tota altra gent.
Hi ha poca idea allà de Països Catalans, però o no?
Jo diria que n'hi ha més que aquí.
Sí? Més que aquí? Ara m'has deixat de pedra.
Sí, intentaré explicar-ho.
Jo si parlo d'això parlaria de Joan Fuster i quatre més, però dius que més que aquí.
No, sí, mira, et poso un exemple, amb tot això de la Dana, diguéssim, d'aquest any passat, recorda, no sé si ho recordaràs, un tuit del PP de la Comunitat Valenciana, que em sembla que va ser el mateix dia,
sí, que va tenir
aquella gran manifestació a novembre, que parlava de que ja era una manifestació de països catalans, sí. D'entitats a favor dels països catalans i tal. El concepte de Països Catalans, al País Valencià és molt present, més que aquí. És a dir, al Principat, jo crec que és un error, però al Principat hi ha molt la idea de que nosaltres sols ja en tenim prou. No?
Aquí defensem la ràdio cultural dels Països Catalans, diguem,
sí,
a Vilabrareix.
A Vilabrareix sí, però dic que en general...
Sí, 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 sí.
Tots ho haurem sentit mil vegades, València i Home de Bé no pot ser, bueno, escolta'm, amb tota, ara parlàvem dels anys 80, no? Els anys 80 el mapa aquest dels Països Catalans era una cosa, bueno, era el referent, no? El marc nacional és aquest i no cap altre. En tot el procés, diguéssim, aquest mapa desapareix, i de fet es fa una via catalana i s'acaba Vinaròs i diguéssim, i per l'altra banda s'acaba a la Jonquera, vull dir que en aquest sentit és en el sentit que jo dic que doncs el concepte de Països Catalans és més present a València que aquí, i és veritat que aquests últims anys, sobretot amb la irrupció de Compromís, doncs tot aquest tema de construcció de nacional de Països Catalans, doncs, ha anat enrere, el País Valencià també, però ha sigut en bona part també, i la responsabilitat la tenim tots, en bona part també perquè el Principat realment això no s'ho ha cregut, no ha volgut liderar aquest espai com crec que hauria hagut de liderar, i ara no parlo només en termes polítics, que també perquè no, sinó sobretot en termes lingüístics i culturals, no? És veritat que, per exemple, doncs, la música en català feta al País Valencià doncs, és molt present.
És i sobretot que... aquí, els mateixos artistes ho diuen, sí. Diu, ens sentim a casa.
Sí, sí, és que són a casa, clar. Però diria que és més el País Valencià que sempre ha tingut aquesta necessitat, com és lògic en termes lingüístics i culturals, doncs, de ser present aquí, perquè compartim llengua i cultura i, per tant, diguéssim, doncs és una manera molt natural, però en canvi diria que des del món cultural i lingüístic català no és tan present el País Valencià, potser les Balears una mica més, però el País Valencià ben poc, no? I crec que això és un grandíssim error, al final és allò que es diu de que una llengua és un mercat, no? I per tant, em sembla de vegades insòlit, increïble, que tinguem mitjans de comunicació, que tinguem iniciatives culturals i no pensem que més enllà d'Ull de Cona o més enllà de Portbou, doncs també hi ha gent que parla català i que per tant aquests productes que tu fas poden ser perfectament païts i assumits per tota aquesta gent, no?
Pràcticament a 10 minuts llargs avui conversant amb el Joan Morales, el director d'aquesta revista Descobrir, que hi entrarem, però en tot cas tornem en aquest setmanari El Temps, perquè vas estar molt de temps, sí. Més de 10 anys també, com comentaves, també uns grans anys vivint a València, i allà vas fer moltes coses també al setmanari.
Sí, jo vaig entrar-hi allà com a cap de producció, era diguéssim l'última baula de tota la cadena. Això em va permetre aprendre molt de com és, diguéssim, el tancament, no? Tot el procés de producció de mitjans, en aquest cas d'un setmanari, però serviria per tots els mitjans escrits en paper. I després, evidentment, doncs, també vaig tenir l'oportunitat de fer reportatges. No era la meva tasca principal, però evidentment doncs, una cosa que m'agradava i em permetia, a més, doncs, anar coneixent de mica en mica el País Valencià, que el coneixia poc. I després, abans et començava a dir que, doncs, bé, que la vida et porta per aquestes coses, doncs la meva dona, diguéssim, és valenciana, la vaig conèixer també al setmanari El Temps, és d'Algemesí, precisament un dels pobles més afectats de la gota freda de l'any passat, i bé, i per tant, diguéssim, jo ja tinc ja per tota la vida un vincle amb el País Valencià, diguéssim, i baixo molt, i tinc molts amics, molts coneguts, i per tant, doncs bé, és una cosa per mi molt natural, diguéssim, no?
Què en destacaries d'aquest País Valencià? La País Valencià, Comunitat Valenciana, què diries tu?
No, home, País Valencià.
País
sempre.
Valencià, no diries sí. Comunitat Valenciana, diries País Valencià.
No, sé que és el nom oficial, però ja sabem que la història l'escriuen els vencedors, no? I en aquest cas, Comunitat Valenciana va ser una victòria del blaverisme per i mirar de diluir, diguéssim, el que és un país, diguéssim, en el conjunt dels Països Catalans. Però bé, tornant una mica al que dèiem del temps, doncs la veritat és que aquells anys allà van ser molt macos per mi, a més, era molt jove també, tenia pocs lligams i per tant vaig poder conèixer i votar.
I allà també militaves,
moltíssim.
Joan?
Sí. Sí, sí, allà vaig continuar també militància, potser més centrada en termes de llengua que el que feia, per exemple, en el seu moment a Barcelona, però vaja, sí, vaig tenir l'oportunitat d'estar doncs, amb tot el tema dels casals, Jaume I, col·laborava molt. Va ser una època també molt, molt maca, diguéssim, és a dir, hi havia una cosa dolenta, eh? Jo, al cap de poc d'arribar jo al País Valencià, la Rita Barberà va guanyar l'Ajuntament de València i a partir d'allà el PP va començar com un corró a anar, diguéssim, ocupant espais institucionals. Això, que evidentment no era una bona notícia, va fer despertar tot un moviment del qual jo vaig tenir l'oportunitat de viure als inicis, no? I bé, doncs va ser molt maco també, la veritat. Jo sempre ho explico, a València vaig viure uns anys molt macos, però molt plens també, no. Jo penso que de vegades de Vilablareixes tant o de Barcelona o de qualsevol altre lloc del Principat ens pensem que allà ens apedreguen per parlar la llengua pròpia, i us asseguro que jo vaig viure aquests 5 anys a València i després hi he anat amb tota regularitat durant tots aquests anys, i la millor arma sempre és la normalitat, i amb normalitat no sols trobar-te problemes, sincerament, i crec que estaria bé que tots ens poséssim una mica aquesta normalitat al cap, perquè és el final. Bé, de fet és el que intentem fer al Descobrir, eh? Vull dir que al Descobrir tractem, doncs, els territoris de parla catalana amb normalitat, i crec que vistos així, la veritat és que són un país impressionant. Després d'estar a València uns anys, vaig tornar a Barcelona, encara dins la redacció del Temps, vaig estar uns anys més.
I al moment que ho deixes i passes a un Continguts Editorials de Critèria, que ha passat a diferents noms, com també passa a molts de partits polítics d'independentistes, i al final ha quedat aquest Abacus.
Sí, bueno, ho fem molt ràpid, això.
Però clar, per això dic, esclar, és que sí. Si comencem per Convergència i Unió fins a arribar a Junts, vull dir que és més o menys el mateix, també. No?
Bé, potser una part te la compro, però en tot cas el procés és estat molt diferent, en el sentit de que, doncs, la gent que vam estar al principi de tot a Critèria, que posteriorment, doncs, va acabar sent, bueno, primer va ser Cultura 03, després va ser el grup Som, i finalment ha acabat amb Abacus. Això ho diem molt ràpid, som més de 20 anys de trajectòria, tot això. Durant tot aquest procés, clar, aquest procés el que ha anat possibilitant cada vegada és anar guanyant múscul i anar guanyant dimensió, també, no? Perquè al final la gent que estàvem amb tot això, pensa que tot això que estem parlant són empreses d'arrel cooperativa, són cooperatives, tot, Critèria Cooperativa, Cultures de Tres és una cooperativa segon grau, també era una cooperativa segon grau al grup Som, Abacus és una cooperativa, no? Una cooperativa tant de treball com de consum, però, diguéssim, en lloc de fer allò que potser en l'àmbit polític és tant que a cada bugada parlem un llençol, a cada canvi de sigla parlem un llençol, en aquest cas, amb cada canvi hem anat guanyant múscul. I si Critèria érem, doncs, 4 persones en un inici, i potser al final, a l'última hora, n'érem 10 o 12, després, en l'entorn de Cultura 03, on ja hi havia, diguéssim, una empresa de continguts de continguts audiovisuals, on ja hi havia algunes revistes, etc, etc, ja era molt més. En el cas de Som, doncs, diguéssim, vam fer un nou salt d'escala, i en el cas de Abacus, vaja, és innegable, no? Estem realment amb una empresa, no sé si dir gran, però jo crec que sí que ja comença a ser gran de veritat. De fet, algunes de les coses que estan fent dins de Abacus, doncs, tenen ja una dimensió molt important. El grup editorial de llibres que hi ha dins de Abacus ara mateix ja és el segon més gran en català que hi ha després de Planeta, 62, vaja, i per tant, diguéssim, bé, doncs, tot aquest procés ha estat un procés en el qual hem anat acumulant coneixements, acumulant persones, acumulant idees i projectes, i continuem perquè pensem que el país necessita, davant d'aquests megamonstres que hi ha cada vegada més a tot el món, que condicionen la nostra dieta mediàtica i cultural d'una manera tan important, davant també de l'allau de la irrupció de xarxes, de l'àmbit digital, és imprescindible, diguéssim, que la gent que treballem amb una clau determinada, no? Que en aquest cas per mi és, òbviament, doncs, no perdre aquest contacte, aquesta capil·laritat amb la societat, i això ens ho dona el fet cooperatiu, però tampoc aquesta idea de país i de servei al país, doncs, vaja, és important, crec jo, que aquest model que pugui triomfar i que pugui col·laborar, com de fet fem, amb molta altra gent, perquè evidentment nosaltres no som els únics que estem en aquest vaixell, hi ha molta altra gent que està fent moltes altres coses i superinteressants en molts altres àmbits, i àmbits petits també, no és incompatible, ans al contrari, i per tant, diguéssim, penso que la suma de tot això, aquest ecosistema, és el que fa que siguem un país viu, i amb això estem.
El Joan Morales, en aquests 20 minuts de conversa al programa d'entrevista de Ràdio Vilaureix, com dèiem, és el director del Descobrir des de finals del 2005, i després ho va deixar a l'abril del 2004 a la direcció per ser l'editor, i ara la directora és l'Helena Cuesta. Però en tot cas, abans d'aquest Descobrir també vas estar uns 3 anyets Va venir l'any passat a la seva directora també de la revista Sapiens, i tu vas ser el primer cap de la redacció de la revista Sapiens el 2003 fins al 2006.
Mm. Sí, vaig estar en l'origen, vaig tenir, això és un privilegi total. Llavors estàvem a Criteri, encara estem situant els inicis que dèiem de tot aquest moviment dins de creació d'aquesta indústria cultural de veu cooperativa, doncs sí, ja hi havia la revista Descobrir, existia, de fet va néixer el 97, per tant ara té 28 anys just acabats de fer pràcticament, i també hi havia la revista Cuina, hi havia alguna altra publicació. Algunes d'aquestes, Cuina i Descobrir, les vam comprar com a Cultura 03, i aleshores va ser el moment també doncs, de crear una publicació de divulgació històrica que era el Sapiens. Jo vaig tenir el privilegi i la sort de poder participar d'aquest origen. Això no voldria pas trepitjar en res, segur que la Clàudia això ho va explicar molt més bé que jo, però en qualsevol cas penso que el Sapiens va ser una publicació doncs, que bé, de fet és la més venuda a Catalunya en qualsevol llengua, no? És una publicació super ben feta i que tenia al final bé, doncs, aquesta idea de que la història no és que no sigui avorrida, és que pot ser molt divertida, no? I per fer-ho, doncs el Sapiens va fer una cosa que de tan senzilla és revolucionària, és que és el prestigi acadèmic, el rigor científic dels historiadors passat pel sedàs de la divulgació d'escriptors i periodistes, no? Uh-huh. I això és el Sapiens, i vaig tenir, com dic, aquesta oportunitat de poder estar en aquest origen d'aquesta publicació i després doncs, de ser-ne el cap de redacció durant aquests primers anys.
I després, com dèiem, hi ha la direcció del que ens ocupa en aquests 20 minuts a llars de ràdio del Descobrir, com dèiem, de finals del 2006 fins a l'abril del 2024 sent el director del Descobrir i ara sent l'editor. No sé quants racons del país et falten per trepitjar. Vilablareix no l'havies trepitjat, ara ja el podràs tatxar, sí. Però no sé quants racons has arribat a trepitjar, Joan.
No ho sé, tampoc no ho he comptat, perquè a més això és una cosa que no s'acaba, diguéssim, no? Jo haig de dir que he estat i soc molt feliç de poder fer aquesta feina. No és una manera de dir, no és una crossa per cada bé en absolut. És una feina gairebé vocacional, i ho dic de debò. És a dir, la decisió no va ser meva. És a dir, afortunadament em va arribar la possibilitat, no?, aquesta, i m'ho van proposar, però sí que és veritat que des de que jo tinc curs de raó pràcticament he fet de la descoberta del país una de les principals motivacions meves, no? I bé, suposo que això també va ajudar en el seu moment doncs, a pensar que jo podia ser director d'aquesta revista. No ho sé, sí que és veritat que crec que conec el país bastant bé. No s'acaba de conèixer mai, eh?
A mi hi ha una cosa... Això és curiós, eh? No s'acaba de conèixer mai i tothom vol viatjar fora, però el país sí. No te l'acabes, i la gent
no
estem acostumats a agafar avions, vaixells, anar a l'altra punta del món, quan aquí no arribarem mai a descobrir què
totalment.
És Catalunya i què són els països catalans.
Sí,
també.
Sí, totalment d'acord. És a dir, de fet, aquesta és la pregunta pràcticament més que em diuen més vegades, que m'han fet més vegades durant tots aquests anys. Escolta, però com és que porteu tants anys en una revista que es diu Descobrir Catalunya, però si ho deveu haver explicat tot 15 vegades, deveu estar-vos repetint, no?
Només a Girona són 221 municipis.
Sí, sí, sí. No, la primera idea que m'agrada trencar sempre és la idea de que som un país petit. Val? Jo sempre explico, no, quan en Lluís Llach parla del país petit, parla de l'Empordà, no parla pas de Catalunya ni dels països catalans. Per tant, no som un país petit. Diria que en termes europeus som un país més aviat mitjanet, no? Una biodiversitat impressionant. L'Observatori del Paisatge diu que hi ha 134 unitats de paisatge només a Catalunya. I tenim, el 24% de tota la biodiversitat d'Europa en només el 0,7% del territori de la Unió Europea. parlo a Catalunya només, en l'àmbit de països catalans, pots imaginar molt més, 33.000 espècies de fauna i flora, 680 hàbitats, un pòsit cultural impressionant, no? No és un país petit, és un país que dona per moltíssim. El que passa és que nosaltres tenim molt, com molt assumit, que podem estar ara a tocar del mar, diguéssim, i en 2 hores plantar-nos en ple Pirineu. Això que per nosaltres és tan habitual, no? És una cosa que jo crec que li dona un poc valor, però té una excepcionalitat molt gran. Jo crec que la majoria de gent a Europa, per descomptat, és una de les coses que més la sorprèn quan ve aquí, és aquesta capacitat, aquesta diversitat que tenen Catalunya i els països catalans, diguéssim, de sorprendre amb tanta profusió, no? I per tant, sí, efectivament, doncs és una cosa que intentem explicar al Descobrir cada mes, cada dia també, en l'àmbit digital, òbviament, i crec que és una de les coses que expliquen també el perquè nosaltres sempre diem que no cal anar a l'altre cap de món per viure experiències increïbles. Tinc moltes anècdotes al respecte durant aquests anys. Per exemple, fa 4 anys, el 21, vam fer una expedició per recórrer els Pirineus Catalans des del Cap de Creus fins a l'Alta Ribagorça. Aquella expedició, que eren 6 persones que van recórrer el GR11 durant 21 dies, les van passar de tots colors. Doncs l'Álvaro Sanz, que és el fotògraf i realitzador que liderava aquella expedició, és una persona que ha estat a l'Himàlaia, que ha estat als països nòrdics, que volta moltíssim i que ha tingut i ha, diguéssim, liderat també molts projectes arreu del món. Doncs l'Álvaro, que ell és de l'Hospitalet de l'Infant, tot i que viu a l'Empordà ja fa un temps, em va dir, quan va acabar aquella transpirinenca, va dir: mira que he voltat pel món i mai havia viscut una aventura com la que he viscut aquestes 3 setmanes seguint el GR11 als Pirineus Catalans, no? Bé, si això t'ho diu l'Álvaro Sanz, és que deu ser veritat. I al final, també una mica, el gaudir o no gaudir d'una experiència de viatge. A nosaltres no ens agrada tant parlar de turisme, parlem sempre de viatge, no? És més una cosa teva que del propi territori. També a mi una idea aquesta de que no hi ha mal temps. Això del mal temps és una cosa... Jo algunes de les rutes més boniques que he fet a la meva vida les he fetes amb dies de pluja. I era meravellós, diguéssim, no? Depèn de tu, en bona part, aquesta experiència. Nosaltres entenem que el viatge, el que té de bo, és aquesta comunió, diguéssim, amb un entorn, aquesta destil·lació del pòsit cultural que té un territori. I clar, en aquest sentit, realment el nostre país és un país difícilment igualable, sincerament.
5 minuts i seran 1:15, avui conversant amb el Joan Morales, el director i ara editor d'aquesta revista del Descobrir. El vostre primer número va ser el 97, concretament el mes de març. Allà invitau els lectors i lectores a visitar el Berguedà. Hi ha una revista, Joan, amb un llarg recorregut. La tardor del 2023, ara fa 2 anys, ja va arribar la revista 300 amb el Pallars com a protagonista, i va aprofitar també per fer un acte on vau reunir unes 200 persones a l'antiga Flàvica.
Sí. Deies el Berguedà, no? El 97, quan va sortir el Descobrir, i ho puc dir tranquil perquè com que jo no hi era, al final, si parlo bé, diguéssim, de la gent que va organitzar i que va muntar el Descobrir, no és que m'estic tirant floretes a mi mateix, no? Era, pensem, el 97, no? Què passava el 97? El 97 era pràcticament una època predigital. Clar, ara costa d'entendre
saber com...
Sí, però també en termes, en molts termes, en moltes qüestions, el país era radicalment diferent. Jo diria que el 97 la immensa majoria de gent no sabia ni les comarques de Catalunya, no? I els primers números del Descobrir precisament eren una mena de guia per aquestes comarques, però fet d'una manera que al final despertaven un orgull de país que jo crec que això era inèdit. O sigui, potser estàvem més acostumats a valorar Tailàndia, Vietnam, jo que sé, Senegal, no? I aprofundien com és aquella cultura i aquella natura, etc, etc. Però no ens havíem plantejat mai que aquesta mateixa manera i aquesta mateixa mirada sobre un territori, sobre una destinació, la podíem tenir sobre el que tenim a casa nostra i al costat, no? A més a més. I en aquest sentit sí que estic convençut que el descobrir va fer una aportació molt important. Després, amb els anys, tot això, per sort, en alguns àmbits hem millorat molt. El coneixement, jo crec que el país que tenim ara és millor, també hi ha molt més recursos i possibilitats de fer aquest aprofundiment, i m'agrada pensar que el descobrir, doncs, hi ha contribuït d'alguna manera amb tot això.
També així que heu rebut a premis el 2017, el Toni d'Honor ho vau rebre de mans de la delegada del govern de llavors, la Laura Vilagra.
Sí, bueno, haig de dir que premis n'hem rebut molts.
Per això.
Sí, dius aquest, però en realitat, bueno, de fet jo vaig ser pregoner dels Tonis de Taradell el 2024, principis del 24, vaig fer un pregó, diguéssim, que em va permetre, doncs, parlar d'algunes de les qüestions que estem comentant ara i d'un tema que em preocupa especialment, que és la reconnexió sobre el món rural i el món urbà, no? Ara estem...
Aquí volia anar, ja me'l treus.
Sí.
Ja t'hi pots posar.
Sí, doncs, bé, estem molt desconnectats. Per començar, vivim en un país completament desequilibrat, descompensat, no? On el 85 o 90% de la gent viu en els 15 primers quilòmetres del litoral i després tenim tot un interior, diguéssim que en molts casos, bueno, que progressivament està sent ocupat pel bosc. De fet, dues terceres parts del territori de Catalunya ja és forestal. I per tant estem abandonant el camp, cada vegada tenim menys pagesos, ara ja estem ja a l'1,4% de la població activa només, quan a principis del segle XX era el 41%, per exemple, no? I aleshores jo crec que un dels problemes que tenim, que més no hauríem de tenir en el context d'emergència climàtica en què ens trobem, és que el món urbà està completament desconnectat del món rural, no? I de la natura, i crec precisament que el que hem de fer és reconnectar tot això. Llavors, bueno, doncs aquesta és una de les feines que fem, i diguéssim, en el pregó dels Tonis de Taradell, doncs vas tenir oportunitat de reflexionar una mica sobre això, perquè realment penso que si hem de tenir futur com a país, per descomptat, però jo diria una mica més enllà, com a societat, és en la mesura que tinguem això clar i que fem passos decidits, que fins ara no els hem fet, per compensar una mica aquest desequilibri que ara tenim.
Mitja hora parlant amb el Joan Morales, ara l'editor d'aquesta revista del Descobrir. Hem de parlar, suposo, també de turisme, perquè mirem la vostra pàgina web i teniu penjat un manifest per un nou model de turisme al servei del país.
Sí, això va sorgir en plena pandèmia, com tantes coses. Va ser una època, jo recordo, molt estressant, no, va ser una època en què teníem molta feina, perquè, clar, d'entrada, doncs, vam haver de començar a fer continguts sobre el país en un moment en què no ens podíem moure, i per tant bé, vam haver d'utilitzar la imaginació, formats audiovisuals que no havíem fet servir fins aleshores, llavors els vam fer de manera decidida, i una de les coses que sí que vam veure clar des de l'inici és que allò marcava o havia de marcar un abans i un després. Ara podríem discutir si realment ha estat un abans i un després per moltes coses, no? Però nosaltres pensàvem i pensem que en aquest context d'un món globalitzat, d'un món boig, diguéssim, d'una hipermobilitat malaltissa, com deia abans, d'un món massificat, en què aquest entorn rural, doncs, cada vegada està més castigat o més abandonat, doncs pensàvem precisament que, aplicant-ho a casa nostra, ens calia advocar per un model en l'àmbit turístic diferent del que tenim, no? Que és un model que ha viscut i viu encara dels grans números, que viu sobretot de les grans concentracions en l'espai del sol i platja, sobretot, i que no té cap sentit que sigui així. I aleshores, doncs, nosaltres pensàvem...
Quin model de país t'agradaria a tu? Perquè sí. Clar, el protagonista avui és un expert en polítiques de turisme. Mm. I has fet conferències també al respecte.
Sí, m'hi he anat posant. Eh? No m'he considerat mai un expert en turisme, però és veritat que, evidentment, doncs, algú que es dedica a voltar pel país, que evidentment està en contacte amb totes les entitats, administracions turístiques del país, doncs al final acabes d'alguna manera tenint també les teves opinions i els teus coneixements. Aviam, per mi el model ha de ser un model que primera que no vegui dels grans números, però això segurament va més enllà del turisme. És a dir, mira, quan parlem d'economia, una economia que només va bé quan creix, doncs ja som al cap del carrer. És a dir, aquí hi ha un problema que el turisme, que al final és una activitat econòmica també, doncs veu de tot això. Aquí hi ha un replantejament. Jo ara no estic advocant necessàriament pel decreixement o no d'una manera generalitzada. El decreixement també ja preveu que hi hagi sectors que decreixin i d'altres que creixin, val? Però en qualsevol cas, en l'àmbit turístic, crec que la proposta que hem de fer té més a veure amb la millora de la qualitat de vida i de l'entorn del propi país que en els visitants. Hi ha una màxima del turisme responsable, que a mi m'agrada molt, que és: un bon lloc per viure és un bon lloc per visitar. El que hem d'aconseguir és un bon lloc per viure, primer. I en la mesura que tinguem un bon lloc per viure, és un lloc atractiu.
Ara entrem
en
un altre tema, a l'habitatge, que és un dels...
Bueno, a això vaig. Val? Un bon lloc per viure és un lloc on puguis viure, evidentment. No?
I a més ara que hi ha molta gent que no troba casa, que cada vegada els lloguers estan més cars, que molta gent acaba marxant de Barcelona perquè no s'ho pot permetre.
Sí, sí. És exactament així. Per tant, és a dir, això també és turisme, o almenys el turisme hi té una incidència més o menys directa. Per tant, jo crec que diguéssim, les autoritats turístiques del país cada vegada en són més conscients d'això. De fet, fa un parell d'anys ja es va fer la signatura del Pacte Nacional per un Turisme Responsable, i aquest pacte, entre les 69, diguéssim, àmbits o mesures que promou, n'hi ha algunes que tenen a veure amb el món de l'habitatge, d'altres amb el món dels recursos, de la mobilitat, dels residus. És a dir, que per primera vegada el turisme admet l'impacte que té i, com a mínim, formalment es compromet a mirar de compensar tot això. El meu model, evidentment, com deia, passa per un model molt més equilibrat, un model que parteixi de les pròpies comunitats. No pot ser que l'activitat turística estigui dirigida, teledirigida des de fora i caigui damunt d'un territori, sinó que ha de ser el territori, cada territori, que decideixi quin és, diguéssim, l'espai turístic que posa a disposició de la gent que ve a visitar-lo.
És que és curiós, eh? Ens agrada molt visitar els llocs, però quan ets d'un territori no vols que et vinguin a visitar, també.
Sí, però no
estem
ho vols...
Estem en aquesta disjuntiva, sí, també.
Però no ho vols perquè estem gat escaldat de l'aigua tèbia fuig, diguéssim, no? I ara, com que tots sabem les implicacions que té l'activitat turística a Vilablareix, ho teniu molt clar, perquè Costa Brava és aquí al costat, no? Llavors... ho sabeu perfectament, o Girona mateix, amb tots els problemes també que d'habitatge que estan sorgint i que s'han accentuat aquests últims anys. Per tant, com que sabem que això té aquestes repercussions, més la massificació, més... Jo sóc de Barcelona i ho puc dir, és que potser fa 2 anys que no passo per les Rambles. No, és un lloc que he abandonat, però no jo, diria que els barcelonins hem abandonat i alguns altres també, no? Com que sabem les repercussions que això pot tenir, doncs escolta, millor que no vinguin. Però en realitat a tots ens agrada fer d'anfitrions, i quan tenim amics i venen a veure'ns estem contents, i si podem anar-los i ensenyar-los el millor que tenim al poble estem contents. Per tant, d'entrada som hospitalaris, d'entrada som gent de compartir, vivim a més en una cultura en què el compartir és... forma part del nostre ADN, no? Tenim aquesta manera pública, en els espais públics, de gaudir de la vida, a diferència d'altres llocs on, diguéssim, aquest gaudi és molt més individualitzat i per tant doncs no hauria de ser així, no hauríem d'estar escaldats.
100 minuts i seran 3 quarts d'una, 40 minuts de ràdio avui amb el Joan Morales, ara l'editor d'aquesta revista del Descobrir. Avui estàs a Terres Gironines, què en destacaries d'aquesta zona a banda de Vilablareig, que ja donem per fet que és el millor poble del país?
A banda de Vilablareig, doncs, bé, m'ho poses difícil, perquè jo tampoc voldria ser injust, i injust en el sentit de que és molt difícil dir això millor o això pitjor o destacar unes coses per damunt de les altres. Jo penso que un dels atractius que tenen evidentment aquestes comarques, els tenen també d'altres, però jo crec que unes especialment, és evidentment aquesta combinació de com diria, de mar i muntanya, val? Jo evidentment quan vinc per aquesta zona, doncs evidentment sí que això és molt evident, i ho és perquè s'ha creat un discurs al voltant d'això. Hi ha altres zones que també són de mar i muntanya, però no s'ho creuen o no ho saben. Jo potser el que miro més de les comarques gironines és aquesta capacitat que ha tingut, aquesta autoestima, no? Aquesta capacitat que ha tingut de generar un discurs, un relat sobre el seu propi territori. I tenim molts exemples de gent amb pla al capdavant, però no només, vull dir, tenim molts altres, de persones d'aquí del territori, doncs, que han creat aquest discurs. I per mi això és admirable. No és... Hi ha molta gent de vegades que diu: és que els de Girona s'ho tenen tan cregut.
Sí, sí, això ho sentim molt. Això
sí, ho sé. Però escolta'm una cosa, jo prefereixo, diguéssim, algú que tingui autoestima. Jo crec que els catalans en general ens falta autoestima, no? I per tant, jo crec que l'autoestima és un bé que caldria promocionar. Perquè si tinguéssim autoestima, moltes coses anirien millor, els pagesos no els maltractaríem tant, tindríem més cura del territori el que tenim, jo que sé, no ens cauria el patrimoni artístic i monumental com ens cau a trossos a tants i tants pobles, que ens cauen ermites, ens cauen, no ho sé, no fa gaire vaig ser a Susqueda, vaig anar a Carós, a Sant Martí de Carós, lloc on es va casar en Serrallonga, i és un lloc que d'aquí 4 anys ja no quedaran ni les parets dretes, no? Doncs m'agradaria un país que tingués més autoestima i que tot això conscient...
I has vist amb la casa marcial que ha costat també.
Sí.
No? La casa del president, d'un dels presidents de la Generalitat.
Sí, he generalitzat anem on anem perquè ens falta aquesta autoestima. Per tant, tornant una mica a la pregunta que em feies, jo crec que una de les coses interessants de les comarques de Girona, més enllà de la seva configuració geogràfica, que és fantàstica, i que tens un Ripollès i tens, diguéssim, doncs això, un Empordà, un Empordanet o una selva marítima o havíem tot una plana al Gironès i tot això, més enllà de tot això és aquesta capacitat que ha tingut de crear un relat sobre si mateixa, un relat positiu, un relat optimista i un relat d'autoestima. Jo crec que això és la millor aportació que les comarques gironines, podríem fer a la resta del país.
Vaig acabant 3 quarts d'una avui amb el Joan Morales, hem parlat de Descobrir, parlem de llibres perquè el protagonista d'avui també hi ha tingut alguna cosa a veure i també a comentar al respecte. 2020, llibre de Terra i Llibertat, conjuntament amb altres autors. El protagonista avui en va ser el coordinador, noms com Anna Gabriel, Eduard Voltes, Jordi Sebastià, Oriol Soler, entre molts altres. Un llibre publicat a Editorial 62, o més tard, també el 2002, un llibre en aquest cas publicat per Ara Llibres, Caps de Setmana Gastronòmics. Vau fer tots els caps de setmana, n'hi ha 52 caps de setmana, Joan.
Sí, van ser un parell de projectes editorials que vaig tenir l'oportunitat de desenvolupar en aquells anys, i bé, doncs, fa una estona deia que creia que la meva feina, no sabia si era molt agosarat dir que era vocacional, però amb els llibres que he fet, o sigui, sí que es demostra una mica que això de voltar pel país i de gaudir-lo és una cosa que he fet sempre, o he intentat fer sempre, i aquests projectes editorials són una mica mostres de tot això. El primer és més com un retrat de la societat civil, societat civil transformadora, societat civil, diguéssim, amb una idea de país, no? De país modern, de país integrador, visitant totes i cadascuna de les comarques dels Països Catalans, buscant aquests exemples de gent que dedica el seu temps i els seus recursos, doncs, a fer un bé comú, i ens va sortir realment un retrat de país molt maco. I després, els caps de setmana gastronòmics sí que era segurament un projecte molt més de gaudi, diguéssim, no? Però que també d'alguna manera intenta explicar aquesta diversitat de la qual parlava abans en termes gastronòmics, té una traducció molt, molt evident i molt clara. Aquest any és Catalunya és regió mundial.
Correcte,
de la gastronomia.
Correcte, 2025.
I no és casualitat, és a dir, realment quan veus el pòsit cultural que hi ha aquí, principal, el primer receptari d'Europa, de l'edat mitjana, per exemple, no? El Saint-Sauveur, o veus, jo què sé, diguéssim, el corpus culinari de la cuina catalana, 1167 receptes, o veus, per exemple, les llotges, jo que sé, un poble que té, un país que té peixateries, que té bacallaneries, que té salaons, que té, en fi, no acabaria. Per tant, torno una altra vegada al tema de l'autoestima, no? És a dir, la nostra és una de les gastronomies més interessants i més potents del món, perquè també tenim en bona part, a banda d'aquest pòsit cultural que deia fa un moment, tenim uns productes, gràcies a aquesta diversitat i biodiversitat que tenim, increïbles, i de vegades, no sé, continuem permetent que en els restaurants i que no hi hagi vins al país, per exemple, no? O que bona part de la gent doncs no pugui menjar producte local i de proximitat. De fet, només consumim, del que mengem els catalans, només el 40% està produït aquí. El 60% ve de fora. No sé, en fi, hi ha molts elements en aquí, però a mi si una idea m'agradaria transmetre és aquesta de que, ostres, que ens ho hem de creure més, una miqueta més, no cal ser, diguéssim, xovinistes, ni cal ser ni mal parlar als altres en absolut, però el que tenim és molt, és bo, i per tant, doncs, home, una miqueta més això, doncs, de creure's que som un país que val la pena, ens aniria bé a tots.
Acabo pràcticament l'hora de dinar, 3:15, s'acosta l'hora de dinar. Ara no sé si t'aniràs a Jaén a buscar una mica d'oli. Vull dir que ara que s'acosta el dinar, diu, parlaves de productes, t'aniràs, bueno, a Jaén.
No sé, ara potser em fico de peus a la galleda, però si tinguéssim aquesta autoestima que diem, un president que fa això, que fa promoció d'oli, per bo que sigui, que no dic que sigui dolent en absolut, segur que no, però un president de Catalunya que fa promoció d'un oli andalús hauria de dimitir el mateix dia. I en canvi no hi va haver cap, diguéssim, cap pressió especial perquè ho fes. Bé, és una mostra de que alguna cosa ens falla amb aquesta autoestima.
Jo, Morales, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests 3/4 llars de ràdio.
No, que he estat molt còmode, cosa que t'agraeixo, i hi ha algunes cosetes que potser algú que em coneix igual li sorprendran, però no, que doncs això, que val molt la pena, diguéssim, la feina que feu també des d'aquí a Vilablareix, i que res, que endavant les atxes, perquè tota pedra fa paret.
Fins la propera, cuida't molt.
Gràcies.